En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Ja som aquí, ja és l'hora de En clau de fraternitat.
I vosaltres també sou aquí, vull dir, a l'altra banda de les ones o de la xarxa.
Què? Com va tot? Jesús, i tu, Helena, ha anat bé la setmana laboral? César, Maria, ens escoltes?
Segur que ens escoltes, però no ens poden contestar ara mateix. Sí. Però bueno, jo penso que també ens esteu escoltant des del Pirineu, no? I pel Delta de l'Ebre, per sota el vent que segurament fa per allà, no? A l'àrea metropolitana segur que ens escolteu bé. I els de la terra ferma sempre fer, és veritat. Bueno, doncs comptem la vostra escolta i presència.
Nosaltres aquí també hi som tots. Maria Jesús Dorca, les xarxes i el correu electrònic, el Lluís Antoñana al meu costat,
l'Empar Gómez, el meu, el Toni Huguet a les línies de so i el Toni Pedragosa amb ganes ja de compartir amb tots el seu pensament per avui.
Aleshores, si hi som tots, comencem ja.
Endavant.
Toni, a tu la paraula.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Reconeguem que, encara que no ens ho sembli, vivim sota el domini del mercat. El mercat guia els nostres desitjos i arribem a no distingir gaire de què és ho fonamental i què és ho superflu. Però quan arribem a aquest punt, crec que cal revitalitzar una paraula que no està gaire de moda. La paraula és l'austeritat. Sembla una paraula dura, antipàtica, perquè ens recorda com a privacions, i no va per aquí la cosa. L'austeritat, pel contrari, és com aquella maduresa psicològica que ens ajuda a saber triar allò que és necessari i deixar de banda allò que no ho és. L'austeritat, deia en Lanza del Basto, deia, l'austeritat és aquella elegància de l'esperit que ens fa deixar espais lliures per omplir-los de generositat i acollir bonament els altres i les seves necessitats. Però fixeu-vos bé, no falten veus alarmistes que diuen alerta, alerta, una societat austera seria la ruïna de la indústria i del comerç, amb l'atur i el cost social que això produiria. Però, bé, us asseguro que no hi ha por. I no hi ha por perquè l'austeritat sempre serà per minories escollides. La immensa majoria seguirà fidel a les directrius de la societat de consum. Trobar-li el gust a l'austeritat no és una cosa que es faci d'un dia per altre. És com una descoberta que es fa a poc, progressiva, que ens fa entrar amb una altra manera d'entendre la vida. Jo us posaria un exemple. Per exemple, jo tinc coses que no necessito i et poden fer falta a tu. Tu tens coses que no necessites i em poden fer falta a mi. Aquesta actitud és econòmica perquè no hi ha despesa de diners. És solidària perquè les dues parts es beneficien. És ecològica perquè disminueix la producció de residus. És sostenible perquè les avantatges són molt superiors als inconvenients. L'Eric Fromm, ja fa molts anys, encara la societat de consum no tenia la fortalesa que té ara, ja denunciava aquesta dèria consumista i deia: si només parlem del que tenim o del que no tenim i voldríem tenir, per sortir d'aquesta dependència cal reflexió que ens obri la porta a un canvi i substitueixi el desig del tenir per el goig d'estimar. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Data de naixement, desembre de 2011.
Bé, això és la data de naixement de Barcelona Actua.
Exacte.
Perquè tu ets molt jove, però... molt bé. I per què?
Perdona, però... Perdona un moment. Em demanaves a Barcelona Actua,
sí,
no?
Sí, està claríssim, no? I per què?
Per què sorgeix? Doncs, precisament, escoltant un programa de ràdio, va ser, doncs, en el que vaig constatar la necessitat que la gent tenia d'ajudar en el ple moment de crisi, si recordeu, el 2011, la necessitat que la gent tenia i té d'ajudar i, doncs, les necessitats que tenia i tenen, doncs, molta part de la nostra ciutat, no?
Per tant, amb quina finalitat?
En la de, doncs, que es trobessin la gent que necessita ajuda amb la gent que vol ajudar, des d'una perspectiva molt horitzontal i de molta proximitat.
I ara, actualment, què és Barcelona Activa? Barcelona Actua.
Actuant.
No és la primera vegada que passa.
No ets el primer.
Ja m'ho imagino.
Sí. Doncs avui dia som una comunitat de persones compromeses i implicades que, doncs, intentem ajudar a resoldre problemes socials de la nostra ciutat, no?
Laia Serrano Biosca, fundadora i presidenta de la Fundació Barcelona Actua, ens ha sintetitzat la realitat d'aquesta entitat, Barcelona Actua. Li donem les gràcies per haver vingut en clau de fraternitat i per conversar amb nosaltres. Però ara, doncs, per conèixer a tu una miqueta més, volem fer-te preguntes semblants en plan Identity Kit, no?
Per exemple, la teva data d'incorporació a Barcelona Actua.
Doncs la data va ser just el moment en què va néixer, no? Perquè al final, doncs, la vaig fundar jo. Tot i que he de dir que, diguem, la idea del projecte, doncs, la vaig tenir 9 mesos abans, sembla això un part, no? Però que va ser, sí, va ser ja el 2010 i, doncs, jo m'incorporo quan neix Barcelona Actua, que és, doncs, això, com comentava abans, doncs, a finals del 2011.
I tu, amb quina motivació?
Doncs la motivació de posar, doncs, el meu granet de sorra per fer una ciutat més solidària, més sensible, més compromesa, no? A mi sempre m'ha agradat molt el tema del fer pels altres, no? Jo vinc de l'empresa privada, però sí que sempre notava que em faltava aquesta cosa, doncs, de fer pels altres i, bueno, doncs Barcelona Actua, doncs, m'ha donat aquesta possibilitat, no?
Així, doncs, això coincideix amb el teu objectiu personal, podríem dir?
Sí, al final per mi Barcelona Actua és un quasi, diria, una filosofia de vida per mi i és un estil de vida i sí, o sigui, jo ara, a més, m'agrada molt perquè abans crec que en l'empresa privada tenia molt més clar on començava la meva, diguem-ne, vida professional i on acabava, no? Mm-hmm. I ara, doncs, està totalment integrat, no? O sigui, la meva vida professional, la meva vida personal estan molt, molt interrelacionades, no?
Aquesta seria la teva realitat actual?
Sí, exacte. Aquesta seria la meva realitat actual. És això, vull dir que jo gaudeixo moltíssim amb el que faig i cada dia, a més, per mi és diferent, és a dir, que i et permet, Barcelona Actua, també potenciar molt la teva creativitat amb aquesta finalitat tan bona que és l'ajuda als altres, no? I sí, sí.
Doncs molt bé, això ha estat, amics oients, només com un tastet d'aperitiu, no? Però volem aprofundir una mica més, el coneixement d'aquesta comunitat virtual de voluntaris, ho podem dir així, no?
Sí.
D'alguna manera. O sigui que és una xarxa que involucra quantes persones, aproximadament?
A veure, actualment, diguem, registrades, BACs, que així ens diem, són 12.000 persones. Mm. Òbviament, no totes s'impliquen de forma setmanal o regular, no? Però moltes d'elles sí que, doncs això, o sigui, d'alguna manera, doncs estan implicades, no? Amb la realitat social del seu entorn més proper.
Tu què penses, Laia? La gent, les persones, són generoses? Per què es fan voluntàries de BAC o...
A veure, jo crec que sí, en general sí. De fet, també hi ha una vessant, encara que no ho sembla, una miqueta també egoista, perquè en el seu dia, Aristòtil ja ho deia, no? Que al final les persones necessitem... sentir que formem part d'una comunitat, no? Mm. És a dir, que som persones socials, no? Mm. Necessitem el contacte amb altres persones.
La pertinença.
Exacte, la pertinença. O... Exacte. Mm-hmm. Llavors, el fer alguna cosa per elles, això també et fa sentir a tu bé, perquè, diguem, enforteix aquests lligams amb la comunitat, no? És a dir, que tu fas alguna cosa per la comunitat, amb la qual això fa que tu t'hi sentis molt més implicat i això et dona felicitat, al final, no?
Mm-hmm. Molt bé. I tots aquests voluntaris, no?, que estan implicats... quines característiques tenen, no? Què tenen en comú? Què els diferencia? Com són els voluntaris, en definitiva? Com els definiries?
A veure, seria una mica així, no sé si hi ha un patró, però sí que les persones, per exemple, que es comprometen d'una forma setmanal i regular, jo diria que aquestes persones el que tenen és una gran sensibilitat i una gran empatia envers el seu entorn, no? Sí. Després hi ha persones que potser no s'impliquen d'aquesta forma tan regular, no tenen potser tanta sensibilitat i això no és... És a dir, això neixes així
una
o no?
Una diferència,
no?
Ja està.
El que passa és que el que sí que ens uneix a tot amb més o menor sensibilitat és sí que som conscients de que hem de fer alguna cosa per la nostra ciutat, no? I aleshores i aquí també una mica està la feina de Barcelona Actua en fer com una mica de facilitadors, no? I fer que, doncs, la gent s'impliqui de la forma que sigui, perquè al final, ara, per exemple, nosaltres... En aquesta segona quinzena de novembre estem hem iniciat una campanya de recollida de roba d'abric per a les persones a les que nosaltres atenem al barri del Raval. I aquí nosaltres no és només cobrir la necessitat concreta d'aquestes persones que estan patint, sinó, a més, mobilitzar gent que potser no actua cada setmana anant a fer voluntariat, però en canvi sí que diu, ei, tu, jo puc donar mantes, jo puc donar roba d'abric, no? I s'implica puntualment. I aquí també és una mica el nostre repte, no? És a dir, de crear aquestes campanyes, iniciatives que mobilitzen la gent, encara que sigui de forma puntual. Vull dir que la gent en general té ganes d'ajudar, però moltes vegades els hi has de posar fàcil, no sé que tinguis, com deia, aquesta gran sensibilitat, que hi ha molta gent que la té, i que, com deia, això neixes o no, llavors aquests segurament ja buscaran, no? Ja trobaran la manera. Però altres no, i també tenen ganes d'ajudar, però se'ls ha de posar més fàcil, no?
I no només persones, sinó també empreses, comerços, també treballeu aquesta xarxa de voluntariat, per dir-ho així?
Exacte. Al final nosaltres el que pretenem, com deia, és... A veure, nosaltres al final, com a missió, diguem, de Barcelona Actua, pretenem dues coses. Per una banda, volem arribar a col·lectius en situació de vulnerabilitat, oferint-los ajuda... arribem a diferents col·lectius a través de diferents activitats, iniciatives i projectes. Però al mateix nivell també està la mobilització de la ciutadania i la sensibilització. Però sensibilització a través de la mobilització, de fer-los que actuïn. Llavors, amb aquesta missió també volem anar de la mà amb empreses i comerços. Empreses i comerços que tenen ja aquesta, bueno, aquesta inquietud, aquesta sensibilitat, no? O sigui, tenim unes empreses amb les que anem de la mà, per exemple, doncs, aquí al barri de Sants, que és on vosaltres teniu la seu, tenim Tarannà, per exemple, que és una empresa que col·labora amb nosaltres, i no només col·labora econòmicament, que això és molt important per nosaltres, per fer-nos sostenibles, sinó que, a més, els seus treballadors van a fer voluntariat amb l'activitat que nosaltres duem a terme aquí a Sants, no? El mateix també, doncs, amb Bopi 4, també, que ens esponsoritza una activitat els dijous, o la Fundació Torres, que esponsoritza una activitat que fem a Gràcia amb les dones del món. Llavors, no només, per tant, demanem uns diners, sinó que demanem uns diners a canvi de posar-los fàcil perquè també els seus treballadors actuïn i es mobilitzin, no? I el mateix amb els comerços. És a dir, al final, quan tota activitat que iniciem a diferents barris de la ciutat i que té a veure amb l'alimentació, intentem implicar els comerços del barri i tenim, doncs, aquesta que comentava del barri de Sants, que és aquí al carrer Galileu, doncs hi ha una verdoleria, fruiteria al costat just d'on fem l'activitat que, doncs, ens dona, cada dimarts pel dematí ens dona la fruita i la verdura, no?, per poder cuinar per aquests avis, no? I aquest home va sortir d'ell, però és que, clar, li hem posat fàcil, no? És a dir, que al final ell ja tenia aquesta sensibilitat. Aquesta. Exacte. Al final tothom hauria de trobar aquella forma en la que implicar-se, i n'hi ha moltíssimes, no? I Barcelona Actua intenta posar-ho fàcil.
Sí, vosaltres sou facilitadors, no? Com dius.
Exacte.
De tota manera, encara que tot això, diguéssim, doncs té, evidentment, una base i un fons de molta generositat, també cal una mica d'organització, no? Suposo com esteu organitzats, dic jo, perquè si no, les coses no funcionen soles. Com tu dius, s'ha de posar fàcil, no?, d'alguna manera, però necessiteu, no?, una organització interna, d'alguna manera. Com va això?
I tant, i tant. Nosaltres, treballant a Barcelona Actua, som 6 persones. No totes estan full-time, no tothom està full-time, però sí que això, som 6 persones, i doncs, bueno, estem organitzats, hi ha una part... dues persones que estan en tota la part d'acció social. Hi ha també una altra persona que porta tot el tema de suport a la comunitat i tot el tema de màrqueting digital. És molt important per nosaltres el potenciar aquesta comunitat de la que parlàvem abans. És a dir, que al final cohesionar la comunitat és molt important fer-ho també virtualment, és a dir, a través de la xarxa, a través de la nostra plataforma. No? Nosaltres tenim una plataforma, que és barcelonaactua.org, i la gent, aquest és una mica el punt de trobada. Després hi ha les activitats presencials, però aquest punt de trobar. Tot això hi ha d'haver algú que ho gestioni, no? Després també tenim una persona que està aportant el tema de finançament, no? I després hi ha una altra persona que, diguem, aporta tot el que és la gestió del voluntariat, no? I després estic jo com a directora i també sempre tenim algun becari. Ara cada vegada més tenim persones en pràctiques, a més ens venen molt... Ara tenim una d'Itàlia i una americana que venen a fer les pràctiques, doncs, en Barcelona Actua, no? Ja portem des de fa 3 anys que tenim de forma regular persones en pràctiques que volen fer les pràctiques a la nostra fundació.
Parlant de becaris, també vosaltres oferiu, doneu beques d'estudis a joves que volen estudiar, no? Això com va? Quins criteris seguiu? Com funciona aquest sistema de beques?
Exacte. A veure, aquest és un projecte que vam començar ara, aquest any és la tercera edició. És un projecte que a mi m'agrada molt, tot i que tant de bo no hagués d'existir. És un projecte que sorgeix precisament de constatar, a través d'una activitat que fèiem amb un institut al barri Besòs, que es diu Institut Barri Besòs, allà a frontera amb la mina, i allà doncs vam constatar una realitat, i és que pràcticament no hi havia cap alumne de segon de batxillerat que accedís a la universitat. Però, i, bueno, vam començar a indagar i dius, bueno, com és que no? Si existeixen les beques públiques, no?, de l'Estat i la Generalitat, com és que no hi ha aquest accés? I, clar, vam veure que, efectivament, existeixen unes beques, però, primer, no tenen en compte que aquests nois d'aquests instituts, que són instituts d'alta complexitat, estan així catalogats perquè tenen un índex molt important de família, de nanos, de famílies en situació de vulnerabilitat, no es plantejaven a la universitat. Amb la qual cosa, si tu no t'ho planteges, perquè el teu entorn no, és que no es parla, o sigui, hi ha moltes que dius, ja la gent arriba al mes de, no sé, al llarg de tot l'últim de batxillerat, que sempre, i tu què estudiaràs, no? Pues jo faré farmàcia, jo faré no sé què. Clar, si tu estàs en un institut o no tal, clar, això et porta que la gent no s'ho plantegi. A més, també una altra cosa, i és que si a tu et donen la beca de l'Estat, cas de que la demanis, no et donen els diners fins al cap de 7 mesos de tu haver començat la carrera, amb la qual cosa d'on treus els diners, no? Llavors, fruit d'això, i a més també vam veure que hi havia un gran índex de baixes, gent que no seguia estudiant, d'abandonament, per baix rendiment. No els hi renovaven la beca. Llavors em diuen, no, anem a intentar doncs fer alguna cosa. Llavors aquestes beques, precisament el que intenten és, primer, ja fer una tasca l'últim any de batxillerat en instituts d'alta complexitat, que en aquests moments estem actuant en 4. I el que fem és, ja, la persona responsable d'aquesta àrea, el que fa és, va a presentar les beques, perquè ho vegin molt proper. No és allò de dir unes beques públiques que ja tu aniràs, buscaràs, perquè a més són farragoses de complimentar les públiques. Nosaltres ja fem aquesta presentació, i després, a més, hi ha un jurat, i les persones que accedeixen a elles, nosaltres els hi paguem ja el mes de juliol, quan han de fer el desembols, llavors paguem. Vam començar amb 3, aquest any hem becat a 14 estudiants.
Molt bé.
I estem molt contents perquè també, tornant una miqueta al que em comentaves, Amparo, de les empreses, ens agrada molt aquest projecte també perquè està fent que moltes empreses vulguin participar esponsoritzant beques d'aquestes i, a més, també fent de mentors. És a dir, que no només posen els diners per a aquests nous dalt, sinó que aquests nous els hi fem un acompanyament i, en alguns casos, és la pròpia empresa que ho esponsoritza la que fa aquest acompanyament. És un que tant de bo, ja et dic, no hagués d'existir aquest projecte perquè el sector públic, doncs, diguem, les administracions públiques donessin unes beques com Déu mana, i perquè, això per una raó, però la més sobretot perquè doncs aquests no hi hagués aquesta vulnerabilitat i tothom es pogués també pagar els estudis, però vaja, mentre això no passi, doncs nosaltres estem orgullosos d'aquest projecte.
Sempre fent de facilitadors, no?
Yes.
Però també parlant de beques, de diners, de finances, vosaltres mateixos, bueno, vosaltres, vull dir, Barcelona Actua, com es financia? Teniu alguna ajuda de l'administració econòmica o estatal o jo què sé. No?
No, nosaltres, diguem, el nostre model d'ingressos des del primer minut s'ha basat en empreses i socis. És a dir, nosaltres al final pensem que també la societat civil té ha d'assumir la seva parcel·la de proactivitat.
No? Responsabilitat social de cada persona, no?
Exacte, i crec que és important, sobretot amb el tema econòmic. Els individus, també tenim socis, n'hauria de tenir molts més, en tenim, em sembla, en aquests moments, no em sembla, no, segur, en tenim 144 socis, però sobretot també les empreses. És a dir, que les empreses crec que han de... És a dir, cada vegada més, per sort, ens estem trobant que les empreses dediquen una part del seu pressupost, algunes més, algunes menys, al tema de responsabilitat social corporativa. Crec que això hauria... És a dir, hauria de ser molt més, és a dir, que... però vaja, cada cop... I a més, jo sempre, que aquesta és una mica la meva lluita sempre amb les empreses, que moltes diuen, no volem que se sàpiga, no? O no... Això, per sort, està canviant, perquè crec que és bo que se sàpiga. És bo que... perquè dones exemple. Llavors, les empreses que no ho estan fent, aleshores aquestes...
S'ho plantegen.
Que... Exacte. I al final és... Totes s'han d'implicar, no? Mm-hmm. I llavors, nosaltres especialment tenim... La via d'ingressos és a les empreses aquestes amb les que deia que anem de la mà, és a dir, que no només ells ens donen diners per desenvolupar un projecte, sinó que nosaltres també els ajudem a ells, doncs això, que impliquin la seva gent, a que actuïn, no? Els hi facilitem una mica el fet aquest, doncs, de la seva implicació, més enllà d'uns diners, no? I després també tenim, com deia, els socis, que paguen una quota al mes, la que ells vulguin, i després també hi ha una part important d'esdeveniments, també, que, doncs, esdeveniments que fem ara, precisament, encara no ho hem fet oficial, però bueno, puc dir, el divendres 29 de desembre fem a la parròquia de Sant Joan, allà a la plaça de la Virreina, en una petita capelleta preciosa d'un tal Berenguer, que era un deixeble de Gaudí, que és preciosa, molt poc la gent la coneix. Allà farem un concert de la nostra coral, tenim la coral de gospel, que es diu Gospel Bactua, i precisament doncs, en aquests esdeveniments també doncs, intentem fer que precisament en aquest cas els diners destinats generar l'expansió d'aquesta activitat de la que parlava abans, que dedicada als avis.
Molt bé, doncs ens queda el temps de donar-vos les gràcies a tota Barcelona Actua per aquesta tasca que feu, a tu, Laia, per haver vingut a explicar-nos-ho amb tanta passió que crec que s'encomana. La gent doncs, que estigui escoltant-nos i estigui interessada, com ho fa per col·laborar?
Doncs ha d'entrar a barcelonaactua.org, molt fàcil, i allà es registra i veurà doncs, les vies que hi ha de col·laborar. El que deia també, si es vol fer soci, inclús amb això, igual no t'has ni de registrar. Avui dia, a la pàgina inicial, ja diu molt de tot el que fem, no? I també convido, ara que tenim nova seu, qui vulgui passar, estem al carrer de la Santa Creu número 3, al barri de Gràcia, allà tenim la seu de la Fundació, amb la qual cosa doncs, estarem encantats de rebre'ls i explicar-los una mica doncs, també en persona, hi ha gent que prefereix aquest cara a cara, doncs el que fem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia.
I gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies i molt d'èxit.
Gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Doncs avui el dia a dia de la fraternitat és el de la Paula. Ella és xilena, però ha viscut durant anys a Roma. Allà havia trobat amistat amb els indigents de l'estació Roma Ostiense. Durant el passat estiu, en un viatge de tornada a Roma, els van a trobar. En un to molt personal, ens ho explica ella mateixa, això sí, amb la veu de l'Amparo.
Torno a l'estació amb pessigolles a la panxa. Busco els meus amics com una desesperada. En aquests mesos en què he deixat Roma i la seva gran bellesa, alguns, per consolar-me, em deien coses com aquestes. Bé, els pobres, els últims, els sense sostre, al cap i a la fi els trobes per tot arreu. Jo no he estimat els pobres i els últims. Jo he estimat el Samir, el Fulvio, el Gianpaolo, el Gabriele, la Jasmine. D'això se'n diu amistat, senyores i senyors. El Claudio em tracta amb la tendresa d'una brisa, malgrat històricament era el més aspre i agressiu de tots. Amb la distància d'un oceà pel mig, m'adono que l'amistat li ha transformat, però sobretot m'ha transformat a mi. Parlo, escolto, m'assec, em sento de debò a casa. Aquest sentit de tornar, de retornar té el sabor d'allò que diuen paradís. Tornar a trobar-nos després d'haver-nos perdut. Torno a escoltar les seves històries. Jo, que en aquests mesos he obert dins meu preguntes urgents sobre el sentit de la vida, la paradoxa de les decisions, la interrupció dels projectes, els dubtes sobre la pròpia missió. Jo, que em perdo en totes aquestes qüestions, veig que els meus amics no tenen ni camins, ni missions, ni opcions, ni tan sols saben explicar la seva vida. Jo, que m'he perdut en aquestes preguntes burgeses, jo, ara i aquí, deixo d'estar perduda. Mentre davallo del meu jo, del meu voler, del meu pretendre, no deixo de demanar per ells, per mi, per tots. Demano per tots aquell fil que uneix sota el cel tot, les seves pròpies històries i totes les històries en un únic projecte. Ho demano humilment. Em torno a abraçar a mi mateixa. Em saludo amb els ulls humits i em dic: hola, Paula, benvinguda de nou.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
En Pablo, saps què ens han dit els nostres oients durant aquesta setmana?
Què vols dir? A què te refereixes, Lluís? Ah, allò de l'Alejandro Morala?
Exactament, perquè les ressons que ens han arribat per Twitter i fins i tot de paraula, molts són sobre el testimoni de l'Alejandro Morala. Us en recordeu, veritat, aquest jove cineasta valencià que ens va donar el seu testimoniatge del dia a dia de la fraternitat.
Efectivament, és que tenia molta empenta i molta convicció en allò que deia i com s'expressava, i tan jove. El jovent promet, Lluís.
Home, i tant que promet. Bé, doncs ja ho sabeu, escriviu-nos, truqueu-nos, poseu-vos en contacte amb nosaltres, com vulgueu. Estem encantats de saber la vostra.
L'últim minut.
I en aquest darrer minut, un micropensament, però que pot ser un macropensament si es posa en pràctica. És el dius, Amparo?
Omplir la nostra jornada de serveis concrets. Omplir la nostra jornada de serveis concrets.
I aquest comentari del Papa Benet XVI als joves se diu molt bé amb l'eslògan: el món necessita homes i dones competents i generosos que es posin al servei del bé comú. Esforceu-vos per estudiar seriosament, conreeu els vostres talents i poseu-los ja des d'ara al servei del proisme. Cerqueu la manera de contribuir allà on sigueu a que la societat sigui més justa i més humana. Que tota la vostra vida estigui empesa per l'esperit de servei, no per la recerca del poder, de l'èxit material i del diner.
Amics, amigues, bona nit i fins divendres.
A les 11 de la nit. Adéu-siau.
Has escoltat En clau de fraternitat.